Són les 8 del supermatí. Bon dia a tothom.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Un ciutadà de Schiedam, als Països Baixos, anava a treballar caminant cada dia. La seva ruta passava pel voral del riu Xie i es tornava desagradable per la quantitat de residus i deixalles que s'acumulaven al seu voral. Un bon dia, en Tommy Klein va decidir que es llevaria mitja hora abans cada dia i, armat amb un bastó i una bossa d'escombraries, es va fer el propòsit de netejar la llera del riu. A mesura que passaven els dies i que ell anava penjant fotos al seu perfil de Facebook, es van anar sumant persones a aquesta iniciativa fins que al cap de 5 setmanes tot el recorregut del riu al seu pas per la zona estava completament net. Sempre he pensat que Holanda és un dels països més civilitzats del món, o com a mínim d'Europa. Manté l'equilibri entre el racionalisme i l'excentricitat, entre l'ètica i l'estètica, entre la família i l'emancipació, i és, sobretot, un país cívic i educat. I això no és més que una nova mostra d'aquest civisme. També sóc un convençut que els pobles i el seu caràcter els conforma la seva cultura, la seva història i també el seu territori, i en aquest sentit a casa nostra tenim algunes mostres que podrien convidar al desànim. En aquesta mateixa portada hem denunciat diverses vegades amb quina facilitat malmetem el nostre entorn, i en aquest punt jo em pregunto què ha de passar perquè aquí hi hagin iniciatives similars que de manera altruista i amb bon rotllo es dediquin a cuidar l'entorn. Perquè el dia 11 de setembre, després de pujar al far de Sant Sebastià, a Cremany, com fan a Pals o al Montgrí, o després de la botifarrada popular o la ballada de sardanes de rigor, no s'organitza una activitat així? Si estem d'acord que, a més de mantenir la cultura i la tradició, els catalans també són fruit de la nostra terra, no us sembla que seria una bona manera de reafirmar la nostra identitat mentre cuidem el nostre entorn? Són les 8 del matí i 2 minuts. Esteu escoltant el Supermatí.
Supermatí amb en Miquel 40.
I amb en Martí Seguer, el nostre meteoròleg de capçalera. Martí, bon dia.
Bon dia, Miquel. Avui un dia en conjunt assolellat, amb alguns núvols a primera hora del matí, que s'aniran trencant segons avanci el dia, i amb bones temperatures, ja que passa un front d'aire calent que farà pujar les temperatures fins als 15 graus de màxima i la mínima, que es quedarà en 4 graus. El divendres torna a canviar el temps i entra de nou un front fred que portarà una baixada notable de les temperatures i algun ruixat aïllat que podria caure la matinada del dijous al divendres. Abans d'acabar el supermatí, hi tornem actualitzant la previsió meteorològica.
Gràcies, Martí. Ara són les 8 i gairebé 3 minuts i avui el programa el dediquem fervorosament al nostre company Juli Pedrero per la pèrdua del seu pare. I com sempre, comencem el programa fent un repàs al informatiu amb la informació més pròxima. Repàs que fem com cada dia amb Antoni Selles i amb la Sílvia Pedret.
Tot el que necessites per estar al dia, al Supermatí.
El 2016 ha estat un any pèssim per l'aeroport de Girona Costa Brava. Toni Selles, bon dia.
Bon dia, Miquel. Doncs sí, el tancament de l'exercici ha confirmat les previsions més negatives. Al llarg del 2016 han passat per l'aeroport Girona Costa Brava poc més d'1.600.000 passatgers.
És la xifra més baixa des de l'any 2003 i és una tendència que s'arrossega de fa temps, perquè amb aquest les instal·lacions de Vilobí d'Onyar ja acumulen 8 anys consecutius de davallades. De fet, la xifra del 2016 és pròpia dels temps d'abans de l'arribada de Ryanair a l'aeroport gironí.
La pèrdua de passatgers suposa un descens d'un 6,2% en relació al 2015. Si ho comparem amb altres moments, és un percentatge encara contingut. El 2011, per exemple, el descens va ser d'un 38% i el 2014 d'un 21%. Amb tot, les dades confirmen les dificultats de l'aeroport Girona-Costa Brava per remuntar el vol.
Acumula davallades des del 2008, quan va arribar al seu sostre, superant els 5.510.000 passatgers. La disminució de vols de Ryanair i l'entrada de l'aerolínia de baix cost a l'aeroport del Prat han estat factors molt negatius per les instal·lacions gironines. Malgrat tot, els agents polítics i empresarials confien en un canvi de tendència aquest 2017, perquè Ryanair oferirà alguns nous enllaços i també pel creixement de la companyia Jet2.
El govern de Palamós redueix la seva proposta de sòl industrial.
El govern municipal, format per Esquerra Republicana i Convergència i Unió, ha fet arribar una nova proposta per a la creació de sòl industrial industrial al municipi als grups municipals. Es manté el projecte del sector de la Pietat, on ja hi ha la Hutchinson, però amb un plantejament d'una àrea més reduïda, d'unes 25 hectàrees. Recordem que la recent sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya obliga el municipi a replantejar-se les previsions.
El Tribunal Català va anul·lar els tràmits urbanístics previstos pel POUM del 2008, que contemplava desenvolupar sòl industrial al sector de la Pietat. El govern municipal insisteix en la zona, però amb una proposta que redueix a la meitat l'anterior projecte. Des de l'oposició, la CUP i Junts per Palamós i Sant Joan hi són contraris per l'impacte ambiental i perquè consideren que es pot mancomunar el servei amb altres municipis veïns. El portaveu de Junts, Dani Reixac, reclama al govern que demostri quina és la demanda real que hi ha al municipi.
Primer de tot, hauríem de saber quin és el mercat real pel sòl industrial que s'està plantejant. No tenim una quantia de la importància que pot ser aquest desenvolupament. Però l'alcalde diu que hi ha demanda, nosaltres quan hem fet la presentació hem tornat a trentena, una cosa és la demanda que pugui haver-hi en aquest moment i una altra cosa és quan es planteja sobre la taula, se'ls diu amb els empresaris quina és la situació i és el cost. Llavors és quan s'ha de valorar la demanda real.
Des de l'oposició, el PSC i el Partit Popular veuen amb bons ulls la proposta de l'equip de govern.
2 anys de presó per la conductora que circulava per l'autopista contra direcció i amb una roda de menys.
Ja hi ha sentència pel cas de la conductora que els Mossos d'Esquadra van detenir el novembre passat a l'AP7 quan circulava contra direcció, beguda i sense una de les rodes davanteres. El jutjat penal número 1 de Figueres l'ha condemnat a 2 anys de presó i li ha retirat el carnet de conduir durant 6 anys. L'acusada assegura que no recorda res i que es va adonar de tot plegat quan la van aturar els Mossos al terme municipal de Capmany després de 28 quilòmetres en aquestes condicions.
La fiscal demanava 4 anys de presó per un delicte contra la seguretat viària. Tot i això, les parts han arribat a un acord i com que la noia no té antecedents, no haurà d'entrar a la presó. El jutge li exigeix que no delinqueixi durant 5 anys i que faci acció i seguretat viària. També li han comissat el cotxe, que el jutjat d'instrucció ja li havia retirat com a mesura cautelar.
Denúncia ecologista per la tala massiva de tamarius als aiguamolls.
I Aiden Salvem l'Empordà denuncia que la neteja de la xarxa de recs a la platja de Sant Pere Pescador ha destrossat un ecosistema natural protegit. La zona està situada dins del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. I Aiden Salvem l'Empordà considera que l'actuació de l'Ajuntament és molt greu i una nova agressió als aiguamolls perquè la tala massiva de tamarius centenaris afecta la zona marítim terrestre del parc i també a la biodiversitat d'un sistema molt fràgil, difícilment recuperable.
Els treballs s'han efectuat amb maquinària pesant on el pas motoritzat està prohibit i han arrasat tota la vegetació i tamarius. Per això, l'entitat critica la manca de sensibilitat de les administracions, incloent-hi la Diputació de Girona, que ha subvencionat l'actuació. Els ecologistes denuncien l'absència d'un projecte consensuat amb el parc i que no s'hagin supervisat les actuacions. Els tamarius centenaris, talats a la vora dels recs, eren arbres adaptats a les condicions meteorològiques i de salinització del litoral. Feien de connector ecològic, de refugi i d'espai de cria per a moltes espècies.
Milloren un dels elements emblemàtics del patrimoni de Palamós.
Aquesta setmana han començat les obres d'arranjament del campanar de l'església de Santa Maria, situada al barri Vell. El projecte preveu que es millori l'arrebossat exterior, la reparació d'esquerdes, la impermeabilització dels paviments, la consolidació de les baranes de les escales interiors i la substitució dels actuals suports de les campanes. Després es pintarà els trams de façana arranjats. El cost per al consistori palamosí és d'uns 30.000 euros.
Aprofitant els treballs, l'Ajuntament també reforçarà la il·luminació exterior del campanar amb la instal·lació de 4 nous focus a la plaça de l'església i eliminarà el graó d'entrada, que suposa un problema per les persones amb mobilitat reduïda. Es preveu que els treballs s'allarguin uns 2 mesos. Durant aquest temps, la façana de la Torre del Campanar des de la plaça de l'església i el carrer d'Ave Maria estarà embolcallat per la bastida.
Això és tot per ara. Tornem amb el resum de l'actualitat de casa nostra quan faltin uns 5 minuts per les 9. Fins després.
Gràcies, Toni. Gràcies, Sílvia. Ara passen 8 minuts de les 8 del matí. I al Supermatí, com sempre, obrim el focus, fem un cop d'ull a l'actualitat general. Repassem aquelles notícies que passen a la resta de Catalunya, Espanya i el món i fem com cada dia amb en Dani Cortés.
Supermatí.
Donald Trump nega les informacions que apunten que Rússia tindria documents comprometedors seus amb els que li estarien fent xantatge.
Bon dia. El president electe dels Estats Units va oferir ahir la seva primera conferència de premsa des que va guanyar les eleccions. Les informacions que deies, Miquel, parlen de viatges d'assistents seus, suposadament, per intentar convèncer espies russos que intervinguessin en les eleccions. També s'esmenta un suposat vídeo de Trump amb prostitutes en un hotel de Moscou el 2013. Trump ha reconegut que hi creu que Rússia va estar darrere dels ciberatacs al Partit Demòcrata durant la campanya, però ho ha relativitzat, dient que no són els únics que ataquen. També ho fa la Xina.
Russia will have much greater respect for our country when I'm leading it than when other people have led it. You will see that. Russia will respect our country more.
Respecte al conflicte d'interessos que pot suposar compaginar el seu imperi empresarial amb la Casa Blanca, ha explicat que els seus fills Donald i Eric s'ocuparan de l'empresa i que no parlaran amb ell de la gestió.
El Banc Mundial espera una evolució econòmica imprevisible per l'efecte Trump.
El Banc Mundial afirma que el proteccionisme del futur president nord-americà pot ser positiu per als Estats Units, però perjudicial per altres països com Mèxic. Sobre el creixement de l'economia mundial, calcula que pot arribar a créixer 4 dècimes més que l'any passat, gràcies a la millora de les exportacions de matèries primeres en les economies emergents.
Seguim. La Fiscalia demana 9 anys d'inhabilitació per Francesc Homs pel procés participatiu del 9 de novembre del 2014.
La Fiscalia demana que s'obri judici oral contra l'exconseller de la Presidència per delictes de prevaricació administrativa i desobediència greu. Considera que Francesc Homs no va suspendre l'organització de la consulta del 9 de novembre, malgrat que havia estat suspesa pel Tribunal Constitucional. Francesc Homs va respondre així.
L'estat espanyol em vol inhabilitar, que vol dir que plegui de la política. No ho penso fer. Jo no plego. Plegaré el dia, doncs, que canceli el meu compromís polític, bé perquè el meu partit, doncs, consideri que s'ha de fer un relleu, bé perquè la ciutadania deixi de votar-me, però jo no plegaré perquè m'ho digui ni la Fiscalia, ni l'Estat espanyol, ni cap Tribunal Suprem.
Homs és ara mateix diputat de Convergència al Congrés dels Diputats.
Partit Socialista, Compromís i Podem renoven el pacte del Botànic que va donar la presidència del País Valencià a Ximo Puig.
El nou pacte inclou 200 mesures que es basen en el canvi de model productiu del País Valencià. Mònica Oltra és la vicepresidenta del Govern Valencià.
Nosaltres, quan apleguem el govern, així n'hi ha una situació de catàstrofe social, perquè ja no era ni emergència social, era catàstrofe social. Amb milers de persones en llista d'espera que, tenint una situació de dependència, no estaven en el sistema de protecció, amb milers de persones en situació d'empobriment que no estaven dintre del sistema de protecció i amb una destrucció d'ocupació, d'esperances, d'il·lusions, etc.
El nou model productiu haurà de ser més ecològic i s'haurà de basar en la investigació.
L'Audiència de Lleida manté el pare de la Nàdia en presó per risc de fuga.
El tribunal considera que pot augmentar el risc per la gravetat de les penes que afronta per la suposada estafa amb les donacions per tractar la menor. La investigació es centra ara en rastrejar quin ha estat el recorregut de les fotografies pornogràfiques on surt la nena. Es mira si el pare hauria distribuït o venut aquestes imatges de contingut sexual.
Incapacitada una dona per una malaltia causada per excrements de colom.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya atorga la incapacitat permanent a una guia turística que té fibrosi pulmonar. Segons la sentència, respirar de manera involuntària la pols en suspensió dels excrements de colom i de lloro és la causa de la seva malaltia respiratòria. La dona és guia turística de la plaça de Catalunya i de la Rambla de Barcelona i se li concedeix el grau de gran invalidesa. És el més elevat dins l'escala de discapacitat i s'atorga per les malalties que exigeixen que calgui ajuda a l'hora de desenvolupar les tasques quotidianes.
I aquesta podria ser la secció, la notícia surrealista del dia. Una noia de 21 anys denuncia que la Fiscalia li demana 2 anys i mig de presó per fer acudits sobre Carrero Blanco a Twitter.
En les piulades recollides en la denúncia, la noia reia de Luis Carrero Blanco, el militar i polític franquista que va morir en un atemptat d'ETA el 1973 quan era president del govern espanyol. En l'atemptat, ETA va posar una bomba que va fer saltar pels aires el cotxe on anava el polític. La noia va escriure frases com Kissinger li va regalar a Carrero Blanco un tros de la lluna i ETA li va pagar el viatge. Altres com eleccions al dia del viatge espacial de Carrero Blanco o Carrero Blanco també va tornar al futur amb el seu cotxe, retorna al futur. La Fiscalia hi veu un delicte d'enaltiment del terrorisme.
Sens dubte, una notícia d'alçada. 1:15 del matí. Esteu escoltant el Supermatí en l'edició d'avui, 12 de gener del 2017. Avui és dijous, som a les portes del cap de setmana.
Música, 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 música. La pista crema, el ritme s'encomana. Comença la febre, no t'hi pots resistir. Les nits de dissabte, Juli Pedrero, l'artífex de la fórmula musical més potent de l'Empordà, agafa els comandaments de Ràdio Capital per pilotar les nits dels caps de setmana amb la millor música del planeta. Sessió Capital, dissabtes d'11 de la nit a 2 de la matinada a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat.
És gairebé un quart de 9 del matí. El Supermatí segueix després del repàs a l'actualitat. Volem saber quines són aquelles activitats culturals lúdiques festives que no ens hem de perdre avui.
Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí.
Una galeria de Sant Feliu de Guíxols exposa Modest Cuixart 10 anys després de la seva mort. David Parreño, bon dia.
Modest Cuixart s'exposarà a la galeria Gexalis de Sant Feliu de Guíxols aquest dissabte a les 7 del vespre. S'inaugura l'exposició Retrats 1975-1985. Van ser els anys de gran activitat de l'artista, en què se li dedicaven exposicions arreu del món i rep alguns guardons, com la Creu de Sant Jordi. A nivell artístic, el seu estil segueix amb una forta exploració del seu llenguatge, sempre fidel a constants com l'expressivitat, l'abstracció geomètrica o l'observació de la realitat per transfigurar-la en un món nou plàstic.
Presenten un llibre inèdit de Fages de Climent.
Auca de mi mateix és el títol d'aquest poemari inèdit de Carles Fages de Climent, que edita Jordi Pla. Avui es presenta a la Biblioteca Fages de Climent a 7:45 del vespre. Comptarà amb la presència de l'escriptora Maria Mercè Quartiella i el net de l'autor, Climent Carles Fages.
Dia de cursos i tallers a casa nostra.
Avui a 8:00 del vespre comença un curs de fotografia que imparteix el fotògraf Jordi Gallego al centre La Gorga. El curs dura 3 mesos i està organitzat per l'associació Cine Club Bahia. A Palafrugell, la biblioteca, a 6:45 de la tarda, acull un taller d'intel·ligència emocional amb el psicòleg Pau López. A part, la biblioteca de Platja d'Aro, a 7:00 de la tarda, tindrà lloc la xerrada Els colors de la música, amb Esther Pardo, sobre com ens influencia la música. I a Sant Feliu, avui i demà, organitzen un taller per crear un comerç electrònic amb webshop. L'organitza l'associació Artic, el clúster tecnològic entre 7:00 i 9:00 del vespre.
Gràcies, David Parreño. Totes aquestes notícies, totes aquestes informacions, les podeu trobar també al nostre web, radiocapital.cat. 1:45 de 9:00. I al Supermatí és temps pel comentari. Comentari que avui ens arriba en la veu d'en Marçal Lladó.
Supermatí.
Marçal, bon dia.
Hi ha paisatges que mai deixen de sorprendre't, encara que només els tinguis a 10 minuts de casa. És el que em passa quan m'endinso cap a la Gola del Ter o als Aiguamolls, tocant a la platja de Pals. És un paisatge nou. Si les muntanyes hi són de sempre, aquestes planes sedimentàries tenen tot just 4 dies. Es pot dir que el riu les acaba de construir. I aquesta provisionalitat es trasllada també a les construccions i a les persones que hi habiten. Els deltes desprenen una sensació inquietant. I encara més ara a l'hivern, quan la fred deixa orfe de turistes qualsevol càmping o bloc d'aparcaments que gosi treure el cap. Si us voleu sentir com en una pel·lícula de misteri, un consell. Agafeu el cotxe i endinseu-vos pel delta de l'Empordà, entre Pals i l'Estartit, des de Fontanilles fins al mar.
L'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, a Ràdio Capital. I sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
5:55 de 9:00. Quim Ferrarons, bon dia.
Hola, bon dia.
En Quim Ferrarons és el xef de l'hotel Llevant de Llafranc i volem parlar amb ell sobre la campanya gastronòmica La Garoinada, que comença en breu a Palafrugell. Fem una radiografia abans, però amb en David Parreño. David.
L'hotel Llevant de Llafranc és l'escenari escollit per presentar una nova edició de La Garoinada, aquesta campanya gastronòmica que va ser la primera de les comarques gironines. De fet, aquesta ja és l'edició número 26.
Xef Ferrarons, què tal? Com ho tenim, això? Com es presenta aquesta garoinada, aquesta campanya d'aquest any?
Molt bé, presenta molt bé, moltes ganes de començar-la. És un dia que estan de festes. Ja, a l'hivern sempre havia estat una època molt tranquil·la i la campanya de la garoinada ens ajuda molt a passar aquests mesos d'hivern.
Aviam, expliqueu-nos una mica, perquè la garoinada, exactament, o sigui, les garoines, jo com a mínim sempre me les he menjat allò com a aperitiu, abans de dinar.
Sí, les garoines se mengen molt, els menjaven sempre crues, les calades, les roques, i crues, o el que passa és anar a templars, dels alts, dels rols, com el remenat.
Sembla que tenim alguna dificultat de cobertura amb el telèfon. No sé si es podria col·locar en algun lloc amb millor cobertura, potser.
Em sents aquí?
Aquí millor.
Va.
Sí, deia vostè, la millor manera de menjar les garoines és acabades de collir de la roca, tallades i menjades crues, però...
Però mira, un bon arròs de la cassola, no hi ha d'última hora unes quantes garoines netes, ja, vull dir, amb la llema i prou, amb un gust amar, fantàstic. Després es poden fer salses per acompanyar el peix, es poden fer altres remenats, moltes coses, es poden fer flams de marisc amb una salsa de garoines que queda molt bé.
Senyor Ferrarons, miri, si li sembla, com que tenim un telèfon fix, el trucarem al fix perquè realment està costant molt, no sentim massa bé. Per tant, el tornem a trucar en el fix ara mateix i reprenem la conversa, si li sembla.
Molt bé.
Vinga, ens escoltem d'aquí uns segons. Hola, Quim, bon dia.
Hola, bon dia.
Molt millor ara. Ara ja ho tenim, això. Bé, ens havíem quedat amb això, amb diferents maneres de cuinar les garoines amb salses, no, deia?
Sí, sí. Però ja t'he dit que el més habitual és menjar altres crues. Un bon grapat de garoines i després un bon plat del que sigui. Uh-huh. O garoines solament.
Bé, i dels seus fogons... Quin és la millor versió de garoines que podem tastar?
Mira, nosaltres al menú de la garoinada d'aquest any sempre són les garoines soles, naturals, acompanyades amb botifarra negra i alls tendres i un bon vi negre. Normalment ho veiem amb vi negre, però ara ja, la gent pot triar el que vulgui. Uns ous remenats amb gemes de garoines són boníssims per la gent que no tingui gaire gana i li agradi el sabor a mar, és fantàstic. Uh-huh. Però de tota manera això deixo de recomanar-te'ls de menjar-te'ls de crues, perquè cuinant-te'ls són bones però perden una mica la gràcia.
Ja, la garoinada, la campanya de la garoinada té un menú tancat, entenc, no? Un menú estàndard, diguem-ne. I en què consisteix?
Mira, el menú consisteix en un aperitiu de vermut, després hi ha les garoines, normalment se serveixen una dotzena, acompanyades, com dèiem, amb botifarra blanca, botifarra negra, i estendres, nosaltres fem, hi ha un segon plat únic per tots, que són els fideus de la cassola, i després un segon plat que cada restaurant posa l'ingredient que li agradi més o que més adient a la seva manera de treballar. I a postres, el que estem fent un postres amb recuit.
Aquest any, a més, té una significació especial perquè coincideix amb la mort d'en Pere Veí, que era el cuiner del restaurant La Xicra, que va ser un dels impulsors de la garoinada.
Sí, sí, en Pere era una de les ànimes d'aquesta campanya. Era una persona molt seriosa, ho agafava tot molt seriosament. Va ser els que més van insistir en que nosaltres no venguéssim garoïnes a l'època de la campanya de la garoïnada, perquè no poguéssim acotar i que no ens poguessin acusar mai de ser de predadors d'aquest preciat marisc.
Sí, perquè sembla que això arribava en una època en la que no se'n parlava massa, no? Sembla... estava com apartada una mica el consum de garoïna, diguem-ne.
Aquí sempre s'havia menjat de garoïna, en l'època de la garoïna. El que passa és que la campanya aquesta s'ha popularitzat tant que hi ha gent que espera d'un any a l'altre per venir-ne a menjar. I tota la vida havia menjat. Jo me'n recordo venir del col·le i el meu pare veia un junito aquí davant de l'hotel que feien garoïnes amb la barca i ens deia, aneu a buscar cent. Però i la gent de Palafrugell i els que tenen barraques i això normalment en menjaven sempre. El que passa que s'ha popularitzat tant que tenim de mirar-ho de no provocar l'extinció de l'espècie. Això que encara n'hi ha moltes, eh?
Pel seu to de veu noto, tinc la sensació, troba a faltar aquella època, eh?
Home, era diferent. Ja no sé, me'n recordo tota la vida menjant per arribar a l'hivern i les mimbres de gener, que en diem aquí, que les aigües són baixes, tranquil·les, que anaves per les roques es veien i anaven dient agafa'm.
agafa'm.
Bueno, són perilloses, eh? Sobretot a l'estiu, quan nedaves per aquí les roques i si vigilaves a posar el peu a uns sis llocs, quedaves com un orixo de terra després, no de mar.
Sí, això li volia preguntar. Diu, anaves caminant i les agafaves. A veure, ja sé que per la ràdio és difícil, però com s'ha d'obrir una garoïna? Primer, per no fer-se mal, i segon, per no trencar-la.
Per no fer-se mal, agafar-la sense apretar. Pots obrir els que vulguis si no apretes. Després, la manera tradicional d'obrir les oines és amb unes tisores ben punxegudes, els apunxes pel centre i ja t'ho tenen a la boca, fas un radi d'un centímetre i mig, dos, i després els vas girant amb la mà i amb les tisores tallant. Ara hi ha guillotines, hi ha unes tisores especials que són com unes tenalles que a qualsevol ferreteria o a casa d'aquestes de gabinets en trobaràs.
Bé, repassem un moment els restaurants. Ja sé que vostè és xef, diguem-ne, és part implicada, però els restaurants que formen part de la campanya, que són La Xicra i el Xador de Palafrugell, el Balcó de Calella, l'Hotel Sant Roc, l'hotel-restaurant El Far, que és el seu, l'hostal de la Llagosta, l'hotel-restaurant Llafranc, el restaurant Llevant, el Terramar de Llafranc i el Clot dels Mussols de Tamariu. Aquest menú de la garoïnada, per línia de preus, per on es mou?
Tenim de 35 a 40 euros, em sembla que és més o menys. Cada restaurant van posar un màxim per no disparar-nos massa, que no hi hagués molta diferència entre un i l'altre restaurant. Depèn del producte que posis al segon plat escollit, aquest, pot variar una mica el preu.
Deia abans, la garoïnada la servíem en vi negre i ara fins i tot també en vi blanc. Hi ha algun, hi ha algun tipus de preferència? Ho ha dit com vulguem dir, el vi negre és el que li toca, poder.
Nosaltres, aquí, hi ha alguns... Em torno a posar nostàlgic. Sempre l'havíem begut en vi negre. Hi ha gent molt purista que diu que el marisc s'està a veure en vi blanc, però jo... Segueixo dient que el vi negre és el millor vi per menjar les garoïnes.
Bueno, això del vi blanc, també ara ja comença a haver-hi qui diu que no hi ha un vi per la carn ni un vi pel peix, sinó que dependrà el vi del tipus de menjar que sigui, no? Del tipus de plat i de contundència del plat, potser.
Sí, i tant.
Home, una garoïnada amb botifarra negra, jo me l'imagino potent, eh?
Sí.
A més, a aquesta hora, que jo no he esmorzat, li he de dir, i anar parlant aquí de garoïnes i de botifarra negra...
si vols veure l'aigua, tindràs de mullar una mica. Sí. I l'aigua és freda.
Sí, ara a aquesta hora no sé si em ve de gust, la veritat. La garavinada d'aquest any també s'emmarca en el cinquantenari de la Cantada d'Havaneres. L'Institut de Promoció Econòmica ho ha vinculat ja tot una mica. Hi ha algun tipus de relació que es pugui establir entre l'Havanera i les garoines?
L'únic tipus de relació, suposo que les havaneres de cantar amb els mariners, sobretot a Calella de Palafrugell, és un lloc que n'hi ha moltes de heroïnes, i també eren de la gent que menjava moltes. A més, les heroïnes serveixen molt per pescar. Es posaven a dintre les gembines, les nanses, per atreure els peixos perquè entressin a dintre i després no poden sortir. Ho passava molt bé quan eren petits anant a pescar en gembina. Ara ja no hi ha peix i sembla que està prohibit i tot pescar en gembina.
un dia dèiem, sembla contradictori, no?, que es prohibeixi la pesca de determinades espècies o que es parli molt de protegir determinades espècies al mar pel perill mediambiental que comporta o pels perills per la mateixa espècie, i sembla contradictori amb l'aparició de grans creuers, de barcos i d'una sèrie de coses que al final també poden acabar malmetent en l'entorn.
Sí, però jo suposo que els creuers ajuden una mica a fastiguejar el medi ambient i això, però tot això que passa ja ve de tants anys enrere que no hem sabut cuidar el nostre entorn, i em sembla que encara que tinguin aquests creuers tan grans poden produir força pol·lució, però la culpa no la tenen els creuers.
Avui explicàvem, quan obríem el programa, explicàvem la història d'un senyor, d'un holandès que anava a treballar cada dia a peu i passava la zona per on passava, hi ha un riu i dèiem, el tio estava fastiguejat perquè els voltants del riu sempre eren plens de brutícia, fins que ell mateix un dia va decidir aixecar-se cada dia mitja hora abans, agafar un pal i una bossa d'escombraries i començar a recollir tota la porqueria que hi havia als voltants del riu. I explicàvem que en 5 setmanes va aconseguir netejar tota la llera del riu, i dèiem, ostres, com m'agradaria que en un país com el nostre la gent es motivés per fer coses com aquesta i que al final tots plegats tinguéssim una mica més de cura de l'entorn.
Només abocant tota la porqueria que fem als seus llocs d'això, les papereres, els contenidors, reciclant cada cosa en el seu contenidor, faríem molt. El que passa és que ens falta molta educació encara.
Que ens hem anat del tema. Hem començat parlant de garoines, sí, i parlant de nostàlgia, i estem començant a semblar, a dos avis rondinaires. Quim Ferrarons, xef de l'hotel Llevant de Llafranc, moltes gràcies per atendre la nostra trucada i que vagi molt bé aquesta campanya de la garavinada.
A vosaltres, espero que sí. És un bon... ens donarà forces per començar la temporada d'estiu.
Aquest dissabte o aquest diumenge hi passarem ja a tastar aquesta garavinada.
Molt bé. Esperem que surtin plenes, perquè això també és una sorpresa. Okay. Si no els obre, no saps mai...
Ja anava a dir, a mi si m'han de sortir buides no pagaré, eh?
No et preocupis.
Que vagi molt bé, gràcies, molt bé, gràcies. I bon dia.
Adéu.
9:15. I en aquest punt entrem al segon tram del programa d'avui.
Moving so carefully, let's start living dangerously. living so carefully. Let's start living dangerously. Whoa.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.
La informació musical amb en Marc Clapés.
Hola, bon dia. Comencem el repàs de les notícies musicals. Way, Ed Sheeran ha donat a conèixer els temes que formaran part del seu tercer treball, Divide. En total trobarem 12 cançons, dues de les quals ja hem pogut escoltar, Shape of You i aquesta que sona de fons, Castle on the Hill, amb gran èxit, per cert, de les llistes de tot el planeta. De moment encara no hi ha data per la sortida d'aquest tercer disc.
La informació musical.
Placebo van exhaurir en molt poc temps totes les entrades pel concert de celebració dels 20 anys com a banda a Barcelona. I ara acaben d'anunciar un segon concert pel dia 26 d'abril, un dia abans del que realment era la primera data, el 27. Les entrades es posen a la venda aquest mateix divendres, dia 13, a través de Live Nation i de la xarxa Ticketmaster. Costaran 38 euros més IVA.
La informació musical.
I el jove cantant britànic Declan McKenna, un dels nominats als BBC Sound 2017, ha estrenat una nova cançó de Kids Don't Wanna Come Home, que tot fa pensar que formarà part del seu primer disc previst per aquest any. El cantant visitarà Barcelona el dia 9 de febrer com a taloner dels també britànics Blossoms.
Ja coneixes el nostre web? pernodirres.cat. Notícies, agenda, entrevistes, concerts, novetats. pernodirres.cat. Sorry,
Galantis, amb aquesta cançó que es diu No Money, hem entrat en aquest segon bloc del Supermatí d'avui. Ignasi, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Bé, home, gràcies a Déu, i tu?
Molt bé, molt bé, i ara de sortit de vacances ja.
Ja t'has aprimat tot el que et deus haver engreixat o no?
Jo no m'he engreixat res.
Bueno, no, si és veritat, si tu estàs sec, aquí com no m'agrada la cosa.
Puc menjar tots els torrons que vulgui.
Ja, tu, hòstia, no sé, el món està realment molt mal repartit, eh? Déu, don Carmelos, aquí no té dents.
Ai, en fi, no em queixo.
En fi, Ignasi Arbat, director del programa Ningú no és perfecte, que matrem aquesta nit a partir de les 10. Explica'ns, il·lumina'ns amb què ens delectareu aquesta nit.
Doncs, a banda de les novetats de la setmana, comentarem Silencio, l'última pel·lícula de Martin Scorsese. Una part del programa farem especial sobre la sèrie de Netflix Luke Cage. Analitzarem una mica la sèrie, repassarem el cas
i... Ui, avui la tenim negra amb els telèfons, eh? Escolta, aviam, que et sentim malament.
Que parlarem de la sèrie Luke Cage avui, de Netflix.
Quina sèrie és aquesta? Quina sèrie és aquesta? Ni idea, de què va aquesta sèrie?
Aquesta és d'aquestes sèries basades en còmics Marvel.
Sí.
Concretament el còmic de Luke Cage, que és un còmic que va sortir als anys 70, bueno, en plena efervescència del Black Exploitation i tot això.
Sí.
I ara han fet una adaptació, una d'aquestes sèries tipus com Daredevil o Jessica Jones, des de Netflix, 13 episodis, i, bueno... vida en el barri de Harlem, un tio que té una pell impenetrable i màfies que hi ha al barri, etc. No? Està bé la sèrie. Avui la comentarem.
Molt bé, doncs això serà aquesta nit a partir de les 10 al Ningú no és perfecte. I aquest cap de setmana tenim pel·lis per anar a veure... Ha millorat la cosa o què aquest any ja?
Sí. Tenim una setmana interessant aquesta, eh?
Sí.
Sí, tenim alguna que no, però bueno, n'hi ha unes quantes que sí, eh? I costarà triar aquesta setmana.
Doncs vinga, va, fot-li.
Va, començarem potser amb la que tothom n'està parlant, que s'estan duent un munt de premis aquests dies i els que li queden per obtenir, que és aquest La ciutat de les estrelles, o La La Land,
val? Sí.
Que és aquest musical que ha dirigit el Damien Chazelle, que és el director de Whiplash, i que protagonitzen l'Emma Stone i el Ryan Gosling, no? Que no deixa de ser un musical... que ens retratrava a l'època dels musicals de Hollywood de màxim esplendor, o sigui, avui en dia, no? Evidentment, això a Hollywood agrada molt, que parlin bé i aquest punt nostàlgic cap a la seva història.
Sí.
Ja tots recordem The Artist, no? Que va triomfar precisament per això, i aquesta té tots els números de triomfar als Oscars també.
Però, en canvi, aquesta que van fer la Scarlett Johansson i en d'allò, ara no me'n recordo, és que no me'n recordo com es diu, punyetes. No me'n recordo, home.
La Scarlett Johansson?
Sí. Ui,
és que fa quin com, pel·lícules.
Com cony es veia la pel·lícula aquesta? Punyetes, bé, la pel·li és igual, era un tronyo.
Bé, ja
aquesta
ser.
La que feia d'artista, ella era l'artista aquesta de l'època gloriosa de Hollywood, d'aquestes èpoques en les que feien pel·lis allò amb grans coreografies. Cony, és que ara t'ho juro que la tinc a la punta de la llengua i no em surt la punyetera pel·lícula. Bueno, és igual.
Bé, ja sortirà.
Bueno, sí,
no, en aquest cas, aquesta segurament estarà bé. Visualment he vist algunes imatges i hosti, realment fa molt bona pinta. Ara ja veurem, a veure si és que realment hi ha per tant o què passa.
La La Land, tu creus que ens donarà més alegries, eh?
Sí. No t'arribes amb Maciel, eh? Ja aviso, malgrat el títol, que...
Uh-huh.
Val?
Molt bé.
Pues, que la cosa vagi per aquí.
Què més, doncs?
Vinga, va, si voleu passar por aquest cap de setmana, sense cap mena de dubte, la proposta és L'autòpsia de Jane Doe. És una pel·lícula que va passar per Sitges.
Hail Caesar, perdó, es deia la pel·li aquesta.
Com, perdona?
Hail Caesar, Ave César.
Ah, Hail Caesar, la dels Coen.
Sí, la dels Coen, punyeta.
Sí. Vale, sí, que sortia el Clooney també. Sí. Home, sí. Sí.
Ja està, bueno, ja està.
Sí, però aquella no valia res, vull dir.
Ah, per
clar.
Per això dic.
Aquesta no és on dura cap premi. Bé, doncs l'autòpsia de Jane Doe sí que val, eh? Va guanyar el Premi Especial del Jurat a l'últim Festival de Sitges. La dirigeix un senyor que és André Obredal. Aquest senyor va dirigir un footage així mig de conya que es deia Troll Hunter, que està molt bé, que recomano que la gent el vegi si pot. I en aquest cas ens trobem amb una oficina forense, que al mateix temps és una funerària i treballa amb pare i fill, i els hi porten el cadàver d'una desconeguda, no?, d'aquí aquest Jindou. I sembla que podria ser que hagués estat víctima d'alguna mena de ritual, no sabem si satànic o de quin tipus. El cas és que ens trobarem en aquest dipòsit de cadàver, s'apagaran les llums, pocs personatges, i començaran a passar coses estranyes, no? Uh-huh. I la veritat és que la pel·li fa por, i està bé. Tenim el Brian Cox i l'Emily Hirst com a dos protagonistes, vull dir que molt, molt, molt recomanable aquesta pel·li.
Molt bé, doncs recordem el títol per si no se'ns ha quedat.
L'autòpsia de Jane Doe.
L'autòpsia de Jane Doe. Però això és de por, dius?
Sí. I fa por, Ja avisem.
Vale. Doncs vinga, va, què més tenim?
Què més? La Tortuga Roja. Això és una pel·li d'animació franco-belga que ha comptat amb la coproducció de l'estudi Ghibli japonès, que hi va posar també una mica de clés perquè els va agradar molt com estaven fent les coses. És curiós, perquè des del Japó invertim una cosa que es fa a Europa, jo em sembla que és la primera vegada que passa, almenys amb l'estudi Ghibli, no? I la pel·li és muda, avisem, no hi ha diàlegs, mm-hmm. Hi ha música, això sí, i ens presenta un home que està en una illa deserta, t'ho imagina't més o menys el Tom Hanks de Nàufrago allà a la illa, però en lloc de la pilota, que era, en aquest cas, el Wilson, és una tortuga de color vermell. I la tortuga el que fa és boicotejar tots els intents d'aquest senyor per sortir de l'illa, és a dir, el tio es construeix una balsa, igual, la tortuga va allà i li fot l'invent per terra, no? Bé, i ja veurem per quin motiu ho fa, no explicarem. Va guanyar el premi, un premi especial del jurat a Cannes, aquesta pel·lícula.
Molt bé. Bueno, doncs, a veure, recordem-ne el títol.
La Tortuga Roja, però la gent no es pensi que és un Pixar o una història d'aquestes de Disney. No, això és una cosa europea, amb ritme europeu, dibuix tradicional en
blanc i negre.
No, és en color.
En polonès.
No hi ha diàleg, ja ho hem dit, no hi ha diàleg.
Molt bé. Ignasi, queda un minut.
Sí. Un minut, doncs, acabem amb Underworld, Guerres de Sangue, cinquena entrega d'aquesta saga, que si encara queda algú que li interessi, doncs aquí està, que ja gairebé no queda ningú, excepte la protagonista des de qui va començar aquesta saga de pel·lícules, que malgrat tot sembla que continuen funcionant. Aquesta no tant, però bé, el mateix de sempre, no? Vampirs contra homes llop i anar fent. Ja està.
Cony, que ràpid. Molt bé, doncs...
Sí, m'has dit un minut, jo
acabo. Sí, escolta, niquelau. Ignasi Arbat, t'escoltem aquest vespre el Ningú no és perfecte a partir de les 10.
Apa, molt bé, fins aquest vespre.
Adéu, bon dia.
Els dijous, de 10 a 11 de la nit, el programa que et posa al dia de tot el que passa en el món del cinema, el còmic i les sèries de la tele. Ningú no és perfecte. Amb Ignasi Arbat, la Marta Sanz, en Jacint Casademont i l'Aram Bonmatí. Escolta tot el que vols a Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
Set minuts i seran les 9 del matí. És el temps de tancar l'edició d'avui del Supermatí, però fem un últim repàs a l'actualitat del dia, com sempre, amb Antoni Selles i amb la Sílvia Pedret.
Tot el que necessites per estar al dia, al Supermatí.
El 2016 ha estat un any pèssim per l'aeroport Girona-Costa Brava, Toni Selles.
Bon dia, Miquel. Doncs sí, el tancament de l'exercici ha confirmat les previsions més negatives. Al llarg del 2016 han passat per l'aeroport Girona-Costa Brava poc més d'1.600.000 passatgers.
És la xifra més baixa des de l'any 2003 i és una tendència que s'arrossega de fa temps perquè amb aquest les instal·lacions de Vilobí d'Onyar ja acumulen 8 anys consecutius de davallades. De fet, la xifra del 2016 és pròpia dels temps d'abans de l'arribada de Ryanair a l'aeroport gironí.
La pèrdua de passatgers suposa un descens d'un 6,2% en relació al 2015. Si ho comparem amb altres moments, és un percentatge encara contingut. El 2011, per exemple, el descens va ser d'un 38% i el 2014 d'un 21%. Amb tot, les dades confirmen les dificultats de l'aeroport Girona-Costa Brava per remuntar el vol.
Acumula davallades des del 2008, quan va arribar al seu sostre, superant els 5.510.000 passatgers. La disminució de vols de Ryanair i l'entrada de l'aerolínia de baix cost a l'aeroport del Prat han estat factors molt negatius per les instal·lacions gironines. Malgrat tot, els agents polítics i empresarials confien en un canvi de tendència aquest 2017, perquè Ryanair oferirà alguns nous enllaços i també pel creixement de la companyia Jet2.
El govern de Palamós redueix la seva proposta de sòl industrial.
El govern municipal, format per Esquerra Republicana i Convergència i Unió, ha fet arribar una nova proposta per a la creació de sòl industrial al municipi als grups municipals. Es manté el projecte del sector de la Pietat, on ja hi ha la Hutchinson, però amb un plantejament d'una àrea més reduïda, d'unes 25 hectàrees. Recordem que la recent sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya obliga el municipi a replantejar-se les previsions.
El Tribunal Català va anul·lar els tràmits urbanístics previstos pel POUM del 2008, que contemplava desenvolupar sòl industrial al sector de la Pietat. El govern municipal insisteix en la zona, però amb una proposta que redueix a la meitat l'anterior projecte. Des de l'oposició, la CUP i Junts per Palamós i Sant Joan hi són contraris per l'impacte ambiental i perquè consideren que es pot mancomunar el servei amb altres municipis veïns. El portaveu de Junts, Dani Reixac, reclama al govern que demostri quina és la demanda real que hi ha al municipi.
Primer de tot, hauríem de saber quin és el mercat real del sòl industrial que s'està plantejant. No tenim una quantia de la importància que pot ser aquest desenvolupament. Però l'alcalde diu que hi ha demanda, nosaltres quan hem fet la petició ens hem tornat a antena. Una cosa és la demanda que pugui haver-hi en aquest moment i una altra cosa és quan es planteja sobre la taula, se'ls diu amb els empresaris quina és la situació i és el cost. Llavors és quan s'ha de valorar la demanda real.
Des de l'oposició, el PSC i el Partit Popular veuen amb bons ulls la proposta de l'equip de govern.
Denúncia ecologista per la tala massiva de tamarius als aiguamolls de l'Empordà.
Ja Eden Salvem l'Empordà denuncia que la neteja de la xarxa de recs a la platja de Sant Pere Pescador ha destrossat un ecosistema natural protegit. La zona està situada dins del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. Ja Eden Salvem l'Empordà considera que l'actuació de l'Ajuntament és molt greu i una nova agressió als aiguamolls perquè la tala massiva de tamarius centenaris afecta la zona marítim terrestre del parc i també a la biodiversitat d'un sistema molt fràgil, difícilment recuperable.
Els treballs s'han efectuat amb maquinària pesant on el pas motoritzat està prohibit i han arrasat tota la vegetació i tamarius. Per això, l'entitat critica la manca de sensibilitat de les administracions, incloent-hi la Diputació de Girona, que ha subvencionat l'actuació. Els ecologistes denuncien l'absència d'un projecte consensuat amb el parc i que no s'hagin supervisat les actuacions. Els tamarius centenaris, talats a la vora dels recs, eren arbres adaptats a les condicions meteorològiques i de salinització del litoral. Feien de connector ecològic, de refugi i d'espai de cria per a moltes espècies.
2 anys de presó per la conductora que circulava per l'autopista contra direcció i amb una roda menys.
Ja hi ha sentència pel cas de la conductora que els Mossos d'Esquadra van detenir el novembre passat a l'AP7 quan circulava contra direcció, beguda i sense una de les rodes davanteres. El jutjat penal número 1 de Figueres l'ha condemnat a 2 anys de presó i li ha retirat el carnet de conduir durant 6 anys. L'acusada assegura que no recorda res i que es va adonar de tot plegat quan la van aturar els Mossos al terme municipal de Capmany després de 28 quilòmetres en aquestes condicions.
La fiscal demanava 4 anys de presó per un delicte contra la seguretat viària. Tot i això, les parts han arribat a un acord i com que la noia no té antecedents, no haurà d'entrar a la presó. El jutge li exigeix que no delinqueixi durant 5 anys i que faci un curs de formació i seguretat viària. També li han comissat el cotxe, que el jutjat d'instrucció ja li havia retirat com a mesura cautelar.
I acabem millorant un dels elements emblemàtics del patrimoni de Palamós.
Aquesta setmana han començat les obres d'arranjament del campanar de l'església de Santa Maria, situada al barri Vell. El projecte preveu que es millori l'arrebossat exterior, la reparació d'esquerdes, la impermeabilització dels paviments, la consolidació de les baranes de les escales interiors i la substitució dels actuals suports de les campanes. Després es pintarà els trams de façana arranjats. El cost per al consistori palamosí és d'uns 30.000 euros.
Aprofitant els treballs, l'Ajuntament també reforçarà la il·luminació exterior del campanar amb la instal·lació de 4 nous focus a la plaça de l'església i eliminarà el graó d'entrada que suposa un problema per les persones amb mobilitat reduïda. Es preveu que els treballs s'allarguin uns 2 mesos. Durant aquest temps, la façana de la torre del campanar des de la plaça de l'església i el carrer d'Ave Maria estarà embolcallat per la bastida.
Fins aquí el resum informatiu d'avui. Aquestes i altres notícies també les podeu trobar al nostre web radiocapital.cat. Tornem demà. Que tingueu un bon dia. Adéu-siau.
Gràcies, Toni. Gràcies, Sílvia. L'últim apunt del dia d'avui és per un repàs ràpid a la previsió del temps que ens acosta, com sempre, en Martí Segué. Martí.
Avui un dia en conjunt assolellat, amb alguns núvols a primera hora del matí, que s'aniran trencant segons avanci el dia, i amb bones temperatures, ja que passa un front d'aire calent que farà pujar les temperatures fins als 15 graus de màxima i la mínima, que es quedarà en 4 graus. El divendres torna a canviar el temps i entra de nou un front fred que aportarà una baixada notable de les temperatures i algun ruixat aïllat que podria caure la matinada del dijous al divendres.
Gràcies, Martí Seguer. Gràcies a totes les persones que seguiu cada dia al Supermatí, ja sigui a través de l'antena de Ràdio Capital o a través de l'antena també de Ràdio Bisbal, que ens emet en emissió simultània. Gràcies a tots els que el feu possible. Toni Celles, Sílvia Pedret, Martí Seguer, David Parrenyó, Dani Cortés, Marc Clapés, Ignasi Arbat, Josep Lluís Vidal i Joan Baixeres. El Supermatí torna puntualment demà a les 8 en punt.
Supermatí amb en Miquel 40.
Que vagi bé, bon dijous, adeu-siau.